Solidaris. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, amb Adrià Bas.
Va, que parlarem de números. Aquesta setmana hi ha hagut presentació de pressupostos a les comissions del Parlament, i entre elles la de cooperació, que forma part del pressupost d'Afers Exteriors. Manel Vila, director general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut als Solidaris.
Moltes gràcies per invitar-me.
I felicitats, perquè avui fa justament un any que va arribar al càrrec, un bon moment, doncs, per fer balanç, i també perquè aquesta setmana hem sabut que el pressupost del govern pel 2017 augmenta notablement la partida de cooperació internacional, gairebé la doble.
Ens posem quantitats d'abans de les retallades.
I ho diem així enèrgicament, perquè aquest és el programa de cooperació, pau i drets humans de Catalunya Ràdio, i per tant, que això sigui així ens fa ser molt optimistes.
Nosaltres hem començat, el conseller va començar la compareixença dient que amb pressupostos de cooperació i solidaritat mai n'hi ha prou. Ens sembla que l'augment és considerable. L'augment encara no arriba a el que desitjàvem a l'elaboració del Pla Director 2015-2018, però veient com estan les xifres sí que ens sembla que és un creixement important per tornar-nos a posar en aquests llindars abans de les retallades. No suficient per lo que tindria que ser una política pública de cooperació d'un país.
Els comptes han superat en comissió les esmenes a la totalitat del Partit Popular de Catalunya, de Ciutadans, del PSC i de Catalunya Sí que es Pot, 11 vots a favor, 10 en contra. Per tant, continuaran el tràmit parlamentari. I estem parlant de que, a partir d'ara, l'Agència Catalana de Cooperació pot rebre 17 milions d'euros.
17,4 exactament.
Alerta.
Passem de 7,2 a 17,4, que és un increment important.
I a més hi ha una altra partida de 14,1, de 14.100.000 euros, perquè altres departaments promoguin la cooperació exterior.
Exacte, ho dius molt bé, Adrià, perquè la política pública de cooperació del govern de Catalunya no és només les iniciatives que es gestionen des de l'Agència Catalana de Cooperació, sinó que tots els departaments de la Generalitat tenen els seus projectes de cooperació que es coordina i es busca la coherència des de la Direcció General de Cooperació. Aquest any passarem dels 10 milions, com deies, de projectes fets per les diferents departaments de la Generalitat.
Els transversals, diguem-ne. Per tant, centrem la conversa en dos eixos. Per una banda, el sector revifa, que des de l'any 2012 no parava de minvar, i per l'altra, fomentar la cooperació de manera transversal, la cooperació exterior, com a política nacional de base. Vostè es va trobar una agència de mínims quan va arribar, senyor Vila. Els seus predecessors, el senyor Llorenç, el senyor Clarías, la senyora Macías, van haver de bregar també amb aquesta situació. Què ha hagut de deixar de fer l'agència els darrers anys que ara podrà tornar a fer?
Bàsicament, el que ha patit més és el sector. Hi ha hagut 2 anys sense convocatòries públiques per projectes i programes que les ONGs podien presentar, les ONGs catalanes, per treballar a l'exterior, i això és el que més ha patit. Algunes ONGs han tingut que rebaixar molt la seva presència a l'exterior i el sector ha patit aquests anys de davallades.
I què farem ara, doncs, amb aquests 17 milions d'euros? En què hem previst utilitzar-los? Quines seran les prioritats?
La primera idea que és important i pel sector és molt important és que tornem a parlar de programes. Programes en el món de la cooperació vol dir plurianuals. I això, treballant en cooperació, sabem que és un dels eixos importants.
Plurianuals vol dir continuats en el temps.
La continuïtat. Un projecte de cooperació té que ser un projecte de continuïtat. I, per tant, poder estar treballant a 30 mesos d'execució dona una tranquil·litat al treball de les ONGs, a les contraparts amb les que ens estem relacionant, de que el projecte no serà un bolet anual i no sabem què passa l'any que ve, sinó que podrem treballar amb aquesta perspectiva de 2-3 anys. Aquesta és una de les eixos importants amb el nou pressupost.
La política de cooperació com a política nacional de base. Ara hi haurà gent que ens estarà escoltant i que pensarà: a la Catalunya d'avui dia, que estem parlant de pobresa energètica, que estem parlant de gent que no arriba a final de mes malgrat tenir una feina, quina necessitat hi ha que Catalunya tingui aquesta política exterior de cooperació tan ben estructurada?
A mi m'agradaria que l'Agència Catalana i el Departament fos un departament d'afers globals, perquè a tothom que tingui aquesta idea al cap que ens acabes d'explicar, avui en dia parlar de política interior i de política exterior cada cop és més estrany, no?
Ja li pregunto perquè és un discurs que existeix.
Ja hi ha departaments i ministeris al món que s'estan plantejant el de parlar d'afers globals i no d'afers exteriors i afers internacionals. La política exterior que podem tenir com a país té molt a veure amb els temes que a dintre del nostre país estan parlant. I treballar al Marroc, o treballar a Tunísia, o treballar al Líban, o inclús treballar a Colòmbia, El Salvador i Equador, té unes repercussions molt importants amb el que després estem treballant aquí. Durant aquests anys, els millors ambaixadors que ha tingut Catalunya sempre són els cooperants que tenim arreu del món.
Que en tenim molts, a més a més.
En tenim molts. I cada cop que hi ha hagut un conflicte, una agressió, una guerra, els cooperants catalans han estat sempre a primera línia i són els primers ambaixadors que tenim, no? Hem parlat moltes vegades dels camps de refugiats a Grècia i la presència de cooperants i voluntaris catalans a Grècia, però no només amb aquest cas que ara és tan punyent del que està passant, els cooperants catalans, el treball que han fet a Amèrica Llatina, el treball que han fet a Àfrica, té una relació claríssima amb el que està passant en aquest moment a Catalunya.
Parlem de la Mediterrània.
Com plora el mar, com plora el mar, quan veu un cos que cau, un altre cos que cau, i la mort amb gust de sal s'escola molt avall.
El conseller Romeva destacava dimarts el compromís del govern a buscar solucions a la crisi humanitària de la Mediterrània. De fet, el Pla Anual de Cooperació al Desenvolupament del 2016, que es va aprovar el mes de juliol, ja tenia com un dels eixos centrals la crisi dels refugiats. Com pensa contribuir la Generalitat a solucionar aquesta crisi, senyor Vila?
La veritat és que pensem en ajudar a pal·liar algunes de les problemes que hi ha. Ens agradaria poder ser més incisius en solucionar la crisi. Creiem que en aquest moment aturar la guerra de Síria, que seria el que pararia el primer conflicte que tenim de refugi, de sortida de gent que vol una seguretat i una vida millor, el que es tindria que fer és parar la guerra. Nosaltres no estem en aquestes condicions, ni en aquests foros, ni en aquests espais per poder incidir en aquest tema. El que nosaltres fem en el pla d'actuació de cooperació, humilment, modestament, és dir, en els camps de refugiats que hi ha al voltant de la crisi de Síria, que les condicions siguin millors, que les vies segures de la gent que no pot aguantar més en aquests camps i vol fugir cap a altres llocs, les vies siguin el màxim segures possible, i que quan la gent arribi en els llocs on es vol instal·lar, les condicions siguin el millor possible.
És per això que l'agència ha signat un conveni de col·laboració amb el PNUD de les Nacions Unides al Líban?
Té una doble intenció. La primera intenció, que encara no hem parlat, és que nosaltres creiem que la política pública de cooperació d'aquest país és una política que fem moltíssims sectors. Hem parlat del sector i de les ONGs. La política de cooperació internacional de Catalunya és molt municipalista. Hi ha hagut una importància molt gran d'ajuntaments que han sigut molt importants a l'hora de fer política internacional.
Molt actius, sí.
Molt actius. Alguns exemples els tenim tots al cap i els hem viscut en primera persona. El que nosaltres intentem amb el que estaves ara parlant del Líban és dir, primer, tenim que fer una cooperació de país, hem de coordinar tothom que està treballant en un lloc a poder tenir una complicitat, una complementarietat, una transversalitat amb els projectes que fem i que quan actuem a l'exterior no anem cada un amb el nostre projecte i donar aquesta imatge de cooperació de país. Això és el primer que hem fet amb l'Líban, és intentar posar-nos d'acord Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana, Fons Català de Cooperació, per dir anem a ajudar a uns municipis libanesos que els hi ha canviat la demografia radicalment. Estem parlant, no sé, d'una ciutat que tenia 220.000 habitants i té 80.000 refugiats. Mm. Estem parlant d'una ciutat que tenia 1.400.000 habitants i té 200.000 refugiats.
El Líban és un país de 4 milions d'habitants, sí, i en té més d'un de milió que són refugiats sirians.
Sí. Al Líban inclús parlen de desplaçats sirians, perquè per ells les paraules són, els refugiats són la gent palestina que va arribar de les guerres de la dècada dels finals dels 70 i dels 80. I als finals dels 70 i dels 80, no? O sigui, això que deies, primer, fer una cooperació de país que vol dir posar-nos d'acord amb actuar en un lloc i ser complementaris, i que cada un faci el millor que sap fer. I la segona cosa és posar-nos d'acord amb actuar amb Nacions Unides i amb les autoritats libaneses en aquest país. Ens sembla que treballar en els camps de refugiats del Líban, de Turquia i de Jordània seria la millor contribució que podem fer a la crisi de refugiats, perquè el que volem és que algun dia tornin al seu país, i perquè tornin al seu país el que sabem és que com més a prop estiguin del seu país. Mm. Està molt bé tindre la capacitat d'acollida, Europa tindria que haver sabut reaccionar molt millor amb aquesta, no és una crisi que ens vinguin els refugiats, és una crisi que no hi haguin valors a Europa per ser més sensible, però el que es té que fer és que estiguin amb la millor manera en els camps de refugi a prop de Síria, perquè algun dia els hem d'ajudar a tornar.
Clar, però si els acollim aquí estaran millor que en aquells camps. Quan els veiem a televisió, veiem aquelles tendes ara que amb la neu han patit tant el fred.
Nosaltres hem de preveure que la gent que vulgui venir per aquí a Europa estigui amb les millors condicions, i aquí estaran millor que en les poques condicions que tenen amb algun dels camps. Ara, nosaltres ja hem comunicat com a govern de Catalunya que estem preparadíssims per acollir els cupos que ens toquin. Ens molesta inclús estar parlant d'aquesta gent com si fossin uns cupos que
com
tenim
si
que anar...
xifres.
Però la xifra que li toqui assumir, que ja va el president de la Generalitat i el conseller ja es ven dirigir a les institucions europees per dir, escolti, nosaltres estem preparats per acollir els 1.800 primers que ens toquen, ho tenim tot preparat, però aquests refugiats no arriben. Ara, ho farem el millor possible, Catalunya és una terra d'acollida, per tant, si ens venen 1.800 refugiats, sabrem fer-ho molt bé, però també el que volem fer és millorar les condicions d'aquests camps de refugiats a prop del conflicte perquè puguin tornar a casa l'abans possible. Fa molts anys hi havia un titular que deia que faran 1.200.000 bosnis recorrent a Europa. I no va passar res. Exacte. No va passar absolutament res.
Abans d'entrar en aquest capítol, que a més a la seva vida és molt important, vostè ara ha dit Turquia. Aquesta setmana vostè ha anat al consolat de Turquia.
Què hi ha anat a fer? Aquesta setmana he anat al consolat de Turquia, tens molt bona informació, perquè volem treballar en camp de refugiats al Líban, en camp de refugiats a Jordània, i voldríem treballar a camps de refugiats a la frontera sirio-turca. És més, alguns camps molt determinats que són els camps que han tingut l'arribada aquesta massiva de gent que ha fugit de la ciutat d'Alep, perquè algun dia voldríem tenir un programa especial d'ajuda amb la ciutat d'Alep, que amb la que ens uneixen moltes més coses de la que ens podem imaginar.
Ah, sí, quines?
Fa uns mesos a Mollerussa es va donar el Premi Ànima a les Terres de Lleida,
sí,
i es va donar al director dels Cascos Blancs d'Alep.
Una entrevista que vam poder escoltar al suplement del Ricard Ostrell aquí a la casa.
L'experiència dels Cascos Blancs d'Alep i d'aquesta persona és molt important. Ells estan situats en uns camps de refugiats a la frontera sirio-turca a prop d'Alep. Voldríem anar a treballar en aquests camps en col·laboració amb la Creu Roja, bueno, mitja i una roja turca, i això és el que vaig anar a plantejar aquesta setmana al consolat de Turquia.
Resposta?
Que els enviï el dossier i que ho estudiaran.
Que ja, ja el trucarem, mentrestant, eh? Is there a time for keeping a distance? The times to turn your eyes away? Is there a time? Això es diu Miss Sarajevo, senyor Vila, canta Bono de YouTube, que aquest estiu serà a Barcelona.
Dia 18 de juliol estarà a Barcelona, sí.
Per què és especial aquesta cançó?
Aquesta cançó és especial perquè en Bono se'n va enterar de que l'any 94 s'estava escollint a Sydney Miss Univers, i com es podia escollir Miss Univers si els que estaven a Sarajevo no havien enviat
de cap representant.
Missa de Lleó. I això forma part de la resiliència que té aquesta ciutat i aquest país, que al mig d'una ciutat setjada, on no es podia ni entrar ni sortir, es va decidir una nit celebrar en els soterranis del Holiday Inn el passe de noies de Sarajevo, però escollia a mi Sarajevo. En Bono se'n va enterar i anys després va fer aquesta cançó.
Perquè, per qui no ho recordi, en Manel Milà va ser, entre els anys 92 i 96, el gerent de Districte 11 de Barcelona i Sarajevo, una agència municipal per facilitar la cooperació entre les dues ciutats. En tots aquests anys es van enviar més de 1.000 tones d'ajuda humanitària a Bòsnia i Herzegovina des de Catalunya. Si aleshores, com a país, van poder acollir tots aquells refugiats, que a més, molts d'ells han passat pels solidaris, molts ara han fet vida aquí, són pares, són professionals de grandíssima vàlua, ara per què no podem fer el mateix?
És que podem fer el mateix.
I per què no ho estem fent?
Primer perquè...
D'aquí 15 dies hi ha una gran campanya que es diu Casa Nostra, Casa Vostra,
sí,
que ha mobilitzat una gran part de la societat civil amb una manifestació el dia 18, un gran concert al Sant Jordi el dia 11. Tot això és ganes de la gent de voler fer-hi alguna cosa.
No ha parat les ganes de la gent de poder-hi fer alguna cosa. La reacció que es va tenir des del primer moment, quan vèiem aquelles imatges de... No sé, la gent se'n recordarà, aquelles imatges que veiem de l'estació de Budapest amb tots els refugiats que ja havien entrat a Europa i se'ls tirava aquelles bosses de menjar per una tanca, no?, perquè poguessin... I la gent va saber reaccionar. Què ha faltat? Que Europa en aquest moment governa la por, governa la inseguretat, governa tot aquest missatge de que els que venen ens vindran a treure els llocs de treball, ens vindran a fer mal... quan el que volen són gent com nosaltres, que el que volen és una vida millor i el màxim futur pels seus fills i i les seves filles, no? Ara la societat reacciona, la societat per sort sempre reacciona més bé que els polítics i que els governs, i sempre va una mica al davant, i igual que es van en aquell moment, doncs, amb la guerra dels Balcans, la societat europea va saber reaccionar, hi haurà algun moment on la gent arribi a fer un pas més que els seus governs estatals i pugui donar i fer arribar aquestes ajudes que es necessiten.
Ahir divendres va prendre possessió el senyor Trump als Estats Units amb un discurs que d'entrada molta gent posa la pell de gallina. Ja veurem què passarà després.
Sí.
La por al jihadisme està afectant a la cooperació?
Sí, i tant, moltíssim. Pensa de que fa des de fa anys tota la política de cooperació que hi havia al Sahel s'ha reduït, no al 100%, perquè encara hi ha ONGs que hi estan treballant, però hi ha molt poca política governamental de relació amb els països del Sahel. Llocs com Mali, Níger... la pròpia Mauritània, que havien sigut llocs tradicionals de la cooperació catalana, han baixat moltíssim a partir dels segrestos i de la violència que hi ha hagut. Clar que la situació del món en general, jo no diria només el jihadisme, la situació que el món en general, algú té molt interès en que governi la por i la seguretat passi per sobre de la llibertat, i això clar que està afectant a les polítiques de cooperació, com afecta a les polítiques públiques en general.
Tornem al principi d'aquesta conversa. A partir d'ara, si aquests pressupostos s'aproven, quin recorregut han de tenir ara aquests pressupostos fins que vostè pugui dir que disposa d'ells?
Com deies, el dimarts el conseller va presentar els pressupostos a la Comissió d'Exteriors. El tràmit durant tota aquesta setmana han anat passant consellers i conselleres explicant els seus plans de departament. I això cap al 10 de febrer seria l'ideal, hi ha l'aprovació definitiva. Esperem passar aquest tràmit de l'aprovació definitiva i a partir de mitjans de febrer tindrà un pressupost per poder executar.
I les ONGs que ens estiguin escoltant a partir d'ara, què és el que han de fer?
Les ONGs que ens estiguin escoltant, doncs si s'aprova aquest pressupost sabran que la convocatòria que sortirà de l'Agència Catalana d'aquest any serà una convocatòria per projectes anuals i per programes plurianuals, igual que hi haurà una convocatòria per accions humanitàries, i que ho estem preparant tot perquè el dia 1 d'abril tot estigui en marxa.
El dia 1 d'abril es podria presentar la convocatòria.
Aquest és el calendari que tenim si s'aprova cap al 10 de febrer el pressupost. Mm-hmm.
Per tant, totes que comencin a preparar els seus dossiers, tots els seus projectes...
Sí, això és una part, és un dels pilars per això de del pressupost i de l'Agència Catalana. Hi ha la convocatòria per les ONGs, que és molt important, però ja et deia, hi ha tot el treball amb els departaments, hi ha la pròpia acció país-país que es desenvolupa des de la Direcció General.
Sí.
Aquest any hi haurà una priorització molt important amb els projectes de Colòmbia. Arribem a un acord entre el govern de Catalunya i el govern de Colòmbia per la implementació d'alguns punts dels acords de pau, i això serà molt important amb el pressupost del 2017.
Tornarem a tenir allò que hi havia hagut a l'agència en un moment donat, que eren els països prioritaris i que després va decidir no fer-los més?
Nosaltres parlem de zones prioritàries i entenem que Amèrica Llatina, Àfrica i el Mediterrani són les nostres zones prioritàries. Però per què actuar al Senegal i no al Camerún? A mi em costa una mica de trobar-hi els elements força, i per què actuar a Nicaragua i no al sud de Mèxic? També em costa molt de trobar-hi aquests elements de força. No? Parlem d'unes zones prioritàries, les tenim molt clares, tenim els plans d'actuació per aquestes zones prioritàries, però no país per país.
Gairebé 17 milions i mig d'euros, això sí que és força, senyor Vila.
És un pressupost important perquè funcioni l'Agència Catalana, i si això ho sumem amb el que es gastaran els departaments, és el primer moment per tornar a girar aquestes retallades que havien patit tan grosses al sector des del 2011.
Doncs a treballar a les ONGs del país. Moltes gràcies per haver vingut als Solidaris.
Gràcies a vosaltres pel programa.
A Facebook, a Twitter i a catradio.cat, Solidaris, amb Adrià Bas.